Acaba d'arribar de Berkeley i ha volgut mantenir el compromís de ser avui aquí amb nosaltres, al divan, una persona que és un referent universal i ho és des de fa molts d'anys en relacionar el poder, la comunicació, les tecnologies i, finalment, de quina manera es van configurant les persones i les societats. Avui ens fa molt de goig de poder saludar el doctor Manuel Castells. A qui posarem al divan no és pas a ell mateix, que diu que no parla de la seva vida així personal, sinó que avui posarem al divan la societat. Per tant, de tant en tant, jo hi afegiré alguna cosa de la seva vida, sense que la comenti el doctor Castells. Doctor Castells, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies per l'invitació.
La societat d'avui en dia és millor que la de fa 20 anys, 30 anys, 40 anys? O m'equivoco fent la pregunta i no hauria de dir millor ni pitjor, sinó simplement diferent?
Clarament és diferent i els periodistes mai s'equivoquen fent preguntes, perquè exactament aquest és el seu paper. És molt diferent i és millor per a algunes persones i molt més dolenta per altres. Si li demana als joves que no poden trobar treball fa anys a Espanya i a Catalunya, és clar que no és la millor.
En tot cas, és una societat molt menys igualitària, on les diferències són molt més grans que fa 10 anys, que fa 20 anys, que fa 30 anys.
La desigualtat social
creix.
No solament creix, és la més alta de la història en aquest moment. Particularment després de la crisi del 2008, però en general la tendència és som més i més productius, més i més creatius i més a més desiguals.
Com s'arregla? Hi ha algú que ho vulgui arreglar, de debò, més enllà d'omplir discursos polítics d'aquestes frases?
Per començar, s'arregla amb la gent protestant i autoorganitzant-se. És que el que ha fet el 15 de maig i algunes conseqüències ha tingut, i el mateix en el món. Però el gran problema és que per canviar la desigualtat social fan falta polítiques noves. I aquestes polítiques noves requereixen polítics nous, i aquests polítics nous no existeixen, o solament en aspectes minoritaris d'alguns personatges d'alguns partits, però en general, a Catalunya, a Espanya, al món, els polítics són cada vegada pitjors.
Cada vegada pitjors. A veure, si vostè ens diu el què. Venim de veure el mes de novembre passat que contra pronòstic, potser sí contra pronòstic, va guanyar Donald Trump. Acabem de veure que Renzi, a Itàlia, ha hagut de dimitir perquè li han dit no a la reforma de la seva Constitució. Hem vist que Holanda, per primera vegada, pel que fa a un president francès, ha hagut de renunciar a la possibilitat de la reelecció, vist el repartiment o la fragmentació de l'esquerra, i veient que la dreta i la senyora Marine Le Pen va pujant i pujant. Veníem del Brexit de Cameron, que li va costar el lloc, però ell estava segur d'aconseguir un sí, i la gent va votar un no. Quan es vota Donald Trump en comptes de Hillary Clinton, quan a Renzi se li diu que no a la reforma de la Constitució, quan es diu, diríem, que sí al Brexit, que sí a sortir d'Europa, en realitat s'està contestant les preguntes que es fan o s'està dient a aquests mandataris no els volem més a vostès, volem una altra cosa diferent?
Exactament, molt, molt bon anàlisi. En realitat, el que és comú és que es vagin tots.
Que se'n vagin tots.
Que se'n vagin tots. Que se'n vagis tots. Tots els partits, tots els líders, tots. I quan hi ha alguna persona, algun partit, alguna tendència que ve de fora del sistema, que clarament no forma part del sistema o que pot no formar part del sistema, qualsevol persona pot guanyar, perquè els ciutadans volen dir no a tot el sistema polític.
Va, molt bé.
Jo treballo exactament
amb això,
en els darrers 10 anys.
10 anys.
I jo havia dit que Trump guanyaria els Estats Units, perquè era bastant clar en termes de les dades i en termes del del rebut, de la, la idea de criticar tota la classe política. És que diu la casta, que és un terme italià.
Sí, sí, però és la casta també ho s'utilitza aquí des de Podemos, eh?
Sí, sí, Podemos l'ha pres...
L'ha agafat dels italians.
Dels italians.
Molt bé, tornaré a Trump, però ara vostè diu, i explico als oients, el doctor Castells, que ha viscut molts anys a Barcelona i a París, és d'Albacete, i quan acaba d'arribar de Berkeley, té una barreja entre l'anglès, el català, el castellà... I el francès. I fa l'esforç de parlar en català, i jo li agraeixo, eh? Però encara està com traduint. Després anirem a Trump. Però vostè diu, la gent diu no a tot el que interpreta què és el sistema. Probablement això va fer que a Barcelona l'alcaldia guanyés Ada Colau. Eh?
Sí, clarament.
Perquè era algú que havia...
Però a Barcelona, a Madrid, a València, a la Corunya,
sí,
tot arreu.
Molt bé, sí, sí, també. Perquè era alguna... Veig el cas més de Barcelona, per com a exemple, que havia lluitat a més clarament contra el sistema, defensant aquelles persones que les feien fora de casa perquè no podien pagar la hipoteca.
Exactament.
Molt bé. Però, a partir de quin moment una persona és del sistema? A partir de quin moment algú es transforma en polític?
A partir del moment en què accepta els valors dominants del sistema que exclueixen les persones normals.
Però qui és Manuel Castells? L'home que avui posa la societat, la comunicació i el poder al divan de Sílvia Coppolo. Manuel Castells va néixer a Ellín, Albacete, el 9 de febrer de 1942. Va estudiar Dret i Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Als 18 anys ja era un lluitador convençut contra el franquisme que militava al FOC, el Front Obrer de Catalunya. El seu activisme el portarà a exiliar-se a París l'any 1962. Va haver de passar la frontera disfressat, fent veure que era un noi de 14 anys amb pantalons curts, fill d'un pastor. A París estudiarà sociologia amb Valent Torent. Torent va ser el seu gran valedor i el va ajudar de múltiples maneres, entre elles a reorientar la seva carrera acadèmica. El va fer desistir de fer la tesi sobre les vagues dels miners asturians i li va suggerir centrar-se en la sociologia urbana des d'una òptica marxista. Als 24 anys és el professor més jove de la Universitat de París. A les seves classes va ser on Daniel Cohn-Bendit i altres estudiants inicien el maig francès l'any 1968. Però arran de la revolta estudiantil l'expulsen de França. El 1969 marxa al Quebec en plena efervescència del moviment independentista quebequès i formarà part activa del Comitè de Ciutadans de Mont-real, un moviment social urbà pioner al món. Finalment arriba als Estats Units, on desenvoluparà la seva carrera acadèmica. L'any 1979 arriba a Berkeley i allà començarà a interessar-se per la societat de la informació. Ha estat professor visitant a 17 universitats de tot el món i professor convidat a desenes d'institucions acadèmiques en més de 40 països. Actualment és catedràtic de Sociologia i d'Urbanisme a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i director de l'Internet Interdisciplinary Institute, IN3, de la Universitat Oberta de Catalunya.
Quins són els valors dominants del sistema?
Que els bancs són els més importants per a la societat. Que si hi ha una crisi econòmica, se trata de reflotar els bancs encara que s'enfonsin les persones.
Aquest és un valor dominant.
És el valor és totalment el més, dominant.
És el més important.
És el més important en la nostra societat del capitalisme financer global.
O sigui, bancs versus persones. Hi han altres valors que serien els dominants dels polítics?
Sí, quins? Els partits polítics tradicionals, vol dir els partits polítics que s'han establert per molts anys, exclueixen totes les regles del joc que no corresponen als seus interessos. Per exemple, la llei electoral, la llei electoral és una llei injusta a Espanya, a Itàlia, etc. Particularment, Itàlia almenys ha estat precisament el tema de la reforma, a França, és una llei perquè feta perquè una minoria de ciutadans puguin
decidir.
Però l'altra qüestió, per exemple, la idea, parlem de Catalunya, que hi ha una Constitució espanyola que ha estat aprovada en un moment històric concret sota l'amenaça de continuar la dictadura,
sí,
i que aquí, en aquesta Constitució, s'han reconegut alguns drets de les nacionalitats espanyoles. S'ha decidit inclús que és un... Espanya és un país format de nacionalitats.
Històriques, sí, tot i que no diu quines.
Exacte, però no es reconeixen els drets d'aquestes nacionalitats. La situació canvia, hi ha un moviment independentista molt fort, a Catalunya, al País Basc, però també d'alguna manera a València, a Galícia, però no es toca la Constitució, perquè els valors centralistes, històrics, que continuen a dominar l'estat espanyol i que són els valors dels dos grans partits. Encara que aquests dos grans partits, el PP i el PSOE,
sí,
representin menys de 50% del vot i no més de 35% dels ciutadans,
sí,
però la Constitució no es toca perquè la majoria parlamentària la bloqueja. Aquest és el sistema. El sistema és el conjunt de lleis, institucions que imposen unes regles d'una minoria a la majoria, profitant de les situacions de poder que han conquistat al llarg de la història.
Va, me'n vaig a algunes... És que ha dit moltes coses vostè i totes molt interessants. Ha parlat d'aquesta tendència a la independència de Catalunya, del País Basc. Bé, el senyor Collo fa pocs dies deia en aquesta Europa no té sentit, diríem, que hi hagin països, no?, que vulguin la independència. Però és clar que això és fàcil, relativament fàcil de dir quan es té un concert econòmic com el que té el País Basc i Navarra, que primer recapten els diners i després discuteixen amb el govern espanyol si els n'hi donen algun o no. Just al contrari, diríem, de Catalunya. Hi ha una part de gent de Catalunya que simplement voldria la independència, allò em diuen, no pas per la bandera, sinó per la cartera. És a dir, per poder utilitzar els diners, la riquesa que creen els propis catalans en benefici d'aquelles coses que són bàsiques per a la societat, com les infraestructures, diríem, com els trens, com les rodalies, que sempre van tan malament. És una mica diferent, no? Vostè pensa que hi ha alguna possibilitat que Catalunya aconsegueixi un referèndum pactat amb el govern espanyol?
En primer lloc, dir-li que jo crec que el sentiment i la dignitat són molt més importants que la cartera. Aquesta és una interpretació interessada, primer, de l'estat espanyol i, segon, de les élites empresarials catalanes.
Però diríem, la cartera també afecta la dignitat.
Afecta.
Diríem, en el moment en què hi ha una humiliació de no donar-te el que realment estàs creant, no, és a dir, que t'ho agafin.
Si vostè parla amb el moviment independentista, que ho fa molt freqüentment, la gent està disposada a Catalunya a fer una transferència de fons de solidaritat,
sí, sí, sí,
a la,
sí,
regió de l'Estat.
No
és una qüestió de quedar-se a Catalunya amb tots els diners generats per Catalunya.
No, i ara és qüestió de poder mantenir aquesta dignitat.
És una qüestió de decidir, és una qüestió d'autodeterminació, de decidir quin tipus de país es vol i quin tipus de gestió de la riquesa que es produeix a Catalunya es fa.
I quin nivell de solidaritat es té després. Tot això, diríem, però que no baixem de l'escala.
A Catalunya les dades són clares. 80% dels catalans, de les persones, volen decidir. 48% volen la independència.
Sí, sí.
Què vol dir? Que l'essencial és la capacitat de sentir-se subjectes d'una autonomia personal, cultural, històrica. Uh-huh. Aquest és el punt clau.
La sobirania, això se'n diu, però...
La sobirania popular.
Sí, bé, el govern espanyol i et diu la sobirania recau en el poble espanyol, no en el poble català. Sí. Llavors, esclar, aquí tenim com coses diferents, no? Una, la llei o la interpretació de tothom interessada de la llei, i l'altra, el desig, la voluntat, el sentiment, la dignitat, que diu vostè, però la dignitat que també, quan algú
se sent... Inclueix temes econòmics, clar, però no és solament la cartera.
Evidentment que no, jo li deia, la bandera i la cartera, les dues coses. La bandera, diríem, hi col·locaríem tots aquests altres aspectes que tenen a veure més amb els valors, que a vegades que estan relacionats amb els altres. Li deia, hi ha alguna possibilitat? Ara el govern espanyol diu que sí, que estamos por el diálogo. Les senyora vicepresidenta espanyola ha muntat aquí un despatx que a mi em fa l'efecte a Barcelona, que més que res és per dir ocupo territori. I aquell que ocupa el territori mana, crea una percepció de poder. I diuen els catalans...
No és una percepció, és la Guàrdia Civil.
Bueno, però no hi va amb la Guàrdia Civil.
Ah, perquè no fa falta.
No, però esclar, li està dient als catalans, ei, no només teniu aquí un govern que és el català. Si jo tinc un despatx a Catalunya, és perquè jo sóc el govern de Catalunya.
Exactament.
Ho interpreto bé?
Sí, absolutament. Vostè sempre interpreta molt bé les coses. Utilitza alguns intel·lectuals per demostrar que té raó. Sí, però...
Però m'ho deia el doctor Caparrós, que vostè potser havia arribat a conèixer.
Sí, molt
deia,
amic, molt amic.
Em deia, i és quan havia estat professor meu de Història de la Psicologia, em deia, quanta aplicada haces, Sílvia, quanta aplicada haces. Llavors...
No, però vostè, no vull esquivar la
pregunta.
La pregunta,
sí.
Absolutament. La qüestió és, tant que el PP i el PSOE de Susana Díaz, són al poder, junts ara, perquè amb Ciutadans han tancat el sistema. Els tres s'han aliat per mantenir els seus interessos tant que són capaços de fer-ho. Tant que ells són que tenen el control de la situació a nivell institucional, no hi haurà referèndum per la independència a Catalunya. Perquè, i per una qüestió més ideològica que d'una altra qüestió, perquè és una qüestió d'essència de l'Espanya eterna, perquè no es posa a votació l'existència de Déu o l'unitat d'Espanya. No es posa a votació, no pot. A Anglaterra ha acceptat el Regne Unit un referèndum d'Escòcia i acceptarà un altre. Perquè tenen una concepció molt més pragmàtica de la història i poden trobar altres fórmules. Però el centralisme espanyol de segles i segles, que està també en una part del PSOE, no en el PSC, però en una part del PSOE, aquest centralisme és totalment intolerant. Ara, és impossible el referèndum? No és impossible. Si hagués hagut un govern de Pedro Sánchez amb suport de Podemos i dels partits catalans,
sí,
se podia fer un referèndum legalment. Però aquesta és... Jo tinc informació. Aquesta és exactament la raó per la qual hi ha hagut un coup d'etat, un golpe.
Un cop d'estat, diríem, sí, sí.
Sí, clàssicament,
la
literatura.
Sí, sí.
Es diu en francès perquè el van inventar els francesos.
Bueno,
un cop d'estat.
No militar, però sí, diríem...
Institucional, en el PSOE. Dins
del PSOE.
No militar, dins del PSOE. Exactament una conspiració per eliminar la possibilitat que estava pensant, no havia decidit, però estava pensant Pedro Sánchez de fer un govern progressista, i l'única possibilitat era de fer-ho amb Podemos, no Podemos en el govern, però
amb el suport des de fora.
Amb el suport de Podemos i dels partits catalans. Aquesta era la negociació el novembre passat. I aquesta ha determinat la conspiració del PSOE. Doncs,
de dir
que no es pot fer referèndum, no. Es podria fer un referèndum a Catalunya si la situació política a Espanya pogués canviar.
I ara què? Perquè Pedro Sánchez està pensant què fa. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell a Washington arran de les eleccions americanes. Està veient com es col·loca. Ara què?
Ara què?
Ara farem un referèndum o ara diríem Catalunya pot tirar endavant un referèndum sol, és a dir, fent allò que diem de llei a llei, de la llei espanyola a la llei catalana i sempre sota el paraigua d'una llei i fem
Catalunya
un referèndum...
Catalunya ho pot fer com ho ha fet simbòlicament el 9 de novembre passat.
Però no té sentit tornar-hi amb el 9 de novembre del 2014 en el 2017, 3 anys després. Quin sentit
doncs,
tindria?
Un referèndum aprovat pel govern espanyol actual i la seva coalició amb el PSOE de Susana Díaz i Ciutadans. Ciutadans és un partit que ha estat creat per combatre... Per combatre el nacionalisme català.
Però,
és la
fet,
seva
és que,
raó
de ser. És que, de fet, va néixer aquí a Catalunya. El senyor Rivera és d'aquí i va començar aquí.
Doncs, tota l'aliança, hi ha un punt fonamental. La gent diu, qual és el problema del sistema espanyol? Un problema és la desigualtat, un problema és la capacitat o no de reconstruir l'estat del benestar, però el problema essencial d'Espanya és Catalunya. I en aquest problema no hi ha compromís possible amb els governants que són actualment al poder a Madrid, que inclueix Susana Díaz.
Estic desolada. Llavors què? O sigui, primera, tenim, Catalunya pot fer un referèndum, no em torni a dir un 9 de novembre del 2014, sinó que tingui que comporti alguna cosa més. És a dir, que ens fem la foto i la pengem al WhatsApp i només tingui un valor simbòlic? No. Que representi alguna cosa més, que assumeixin també els països estrangers, Europa, Estats Units. Això és possible?
És que és possible, és com sempre a la història, quan... les institucions són inamovibles, la societat no ho és i continua a desenvolupar una sèrie d'iniciatives. Per exemple, els municipis a Catalunya.
Els municipis.
Els municipis són molt importants en la representativitat de la població i l'Associació de Municipis Catalans i les mobilitzacions que estan havent en aquest moment creen una consciència important a Catalunya per el dret a decidir. El dret a decidir. Jo crec que és molt important diferenciar entre la lluita per la independència i la lluita pel dret a decidir.
Sí, perquè un pot anar a votar que no a la independència, però com a mínim ho haurà decidit.
Com a mínim és una decisió soberana.
Sí.
Com a mínim. La sobirania ve abans la independència.
Sí, sí.
Per la gent que vol la independència, és essencial que... pel moment recolzen el gran moviment pel dret a decidir.
Per tant, i, municipis.
Municipis, però a Espanya també. El recordo que en aquest moment hi ha una, més o menys, entre 20 i 25% del vot espanyol,
sí.
L'estat espanyol, recolza Podemos i les confluències de Podemos,
sí, sí,
i som pel dret a decidir a Catalunya.
Sí.
Primer punt. I si en el futur
això creix,
hi haurà la possibilitat d'una negociació, d'un compromís amb l'estat espanyol sobre el dret a decidir. La independència és molt més complicada, però la independència és complicada a Catalunya perquè amb la meitat de la població solament no es fa una independència. Doncs perquè el moviment independentista pugui guanyar, és necessari que hi hagi una mobilització qui pogués guanyar a la causa de la independència una majoria significativa.
Qualificada, un 60% vindríem a dir.
El president Puigdemont l'ha dit, també.
Sí, ho ha dit moltes vegades.
Els independentistes no són bojos. Saben exactament que el problema és, primer, aconseguir aquesta, com es diu en teoria política, hegemonia.
Sí, l'hegemonia.
El sentiment independentista en la societat. Doncs, pel moment, l'oposició és molt més limitada, el dret a decidir, ni tant se vol el dret a decidir, és acceptar pel estat espanyol. I aquesta és la qüestió que paralitza la política espanyola en aquest moment.
Avui, al divan de Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio, Manuel Castells, l'home que ha dedicat la seva vida a investigar la relació entre la comunicació i el poder.
Llavors, tal com vostè ho explica, no? PSOE, PP, amb el suport...
PSOE de Susana Díaz.
El PSOE de...
Perquè el PSOE que recolzava Pedro Sánchez, que era la majoria del PSOE, Pedro Sánchez no ha estat fotut a la porta, utilitzant en terme tècnic, per un congrés del PSOE.
No.
Per una conspiració interna a l'executiva del PSOE, organitzada... des de fora dels elements directius del PSOE, organitzada fonamentalment per Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba i més
de Felipe González.
Felipe González, no directament, però...
Felipe González, en una revista francesa fa 4 dies, deia que Pedro Sánchez era incapaç de parlar més de 30 minuts d'Espanya. Que dius, ole tu, t'has quedat tranquil després de dir
però
això.
Però la conspiració concreta no ha estat Felipe González.
Doncs miri que ho sembla, perquè anar dient que havia aconseguit que realment Pedro Sánchez li digués que donaria suport al PP, va jugar fort també, Una cosa és que al final no hi fos.
Les seves idees van en aquesta direcció, però no ha estat el conspirador. Els operatius.
O sigui, els operatius de la conspiració, Rodríguez Zapatero, Rubalcaba...
Doncs és molt important... Que
Alerta també des de Telefònica,
No sé. Però és molt important que afirmem que el PSC no és el mateix que el PSOE i que el PSOE de Pedro Sánchez no és el mateix que el PSOE de Susana Díaz.
No, si el PSC va votar en bloc en contra del PP.
Punt pot desbloquejar la situació en un futur.
Perquè, a veure...
Amb un congrés del PSOE que...
Que el posen tan lluny com poden... Tan lluny en el temps com poden.
Sí, però en algun moment arriba.
Molt bé, i d'aquí a llavors...
Abans d'estiu.
Molt bé, de l'estiu del 2017, Susana Díaz no haurà aconseguit fer veure tots els socialistes espanyols, els catalans no, que l'essència espanyola consisteix en el paper de donar suport en el PP quan cal, amb això que vostè diu, amb això essencial, que Catalunya no tingui ni la capacitat de prendre cap decisió. No aconseguirà guanyar espai, Susana Díaz?
Susana Díaz és la gran perdedora del debat socialista, perquè en aquest moment ningú a Espanya i particularment els socialistes s'enfien d'una Susana Díaz ambiciosa que és capaç de maniobres, és capaç de destruir el partit si és necessari per imposar el seu poder. No és Espanya, és Susana, és... S'arriba Susana, no és necessàriament espanyola, però també és nacionalista espanyola. Nacionalista espanyola, per cert, perquè els nacionalistes, hi ha nacionalismes catalans, basc i espanyol. I Susana és nacionalista espanyola. Però ella ha perdut el prestigi i la capacitat de ser una política per sobre les petites maniobres, representar un país, etc. Susana Díaz està acabada políticament. Solament pot sobreviure com un recolzament temporari...
De virreina.
Temporari,
eh?
Sí. De Rajoy. De Rajoy. El seu poder és l'aliança amb Rajoy. Però quan hi haurà un congrés socialista, no serà Susana Díaz, perquè la majoria de les bases socialistes... No estan necessàriament amb Pedro Sánchez, perquè en una lluita així es crema molta gent, però hi haurà una solució.
Patxi López?
Potser Patxi López, potser Ximo Puig, potser altres persones. Però no serà la Susana Díaz, perquè està en la... Andalusia hi ha una campanya molt forta de recollida
de signatures
per la dimissió de Susana Díaz. No, aquest no és el problema. El problema és com el PSOE, que té una essència centralista, encara que no sigui Susana Díaz, pot acceptar la idea d'una negociació sèria, històrica, amb Catalunya, que pugui resoldre la qüestió territorial d'Espanya.
Amb Patxi López, diríem, anem al País Basc, amb Ximo Puig, anem a València, a veure...
En Iceta, a
Catalunya. En Miquel Iceta podria sortir d'aquest congrés?
Ah, no, sortir com secretari general.
Ja l'entenc, però com a líder.
Jo dic com negociació.
Com a negociació. Reforma de la Constitució, perquè tota la... Bueno, no sé, en fi...
No faran la reforma de la Constitució. Després d'Itàlia,
sí.
Tenen una paura...
sí, clar.
Aquí no es toca res.
Aquí no.
Tanquem les portes, tanquem les finestres, ningú es mou.
Que no se mou a nadie,
I com que tenim els vots, És vot de la paura?
Sí, sí, sí.
És vot de la paura?
Sí, sí, paura també és català, eh? Ni diem normalment la por, és més culta, paura.
Sí,
el vot de la por, eh?
Sí,
és dels italians, sí, és el vot de la por. Llavors tot es queda igual.
Però també és català.
Sí, 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 ja li dic, és català més culta, o sigui, vostè
exacte.
Fa un català culta.
Jo soc culto.
Sí, sí, és veritat. Llavors, a veure, reforma de la Constitució, no? I això del federalisme, jo que era petita ja sentia parlar del federalisme, però no he vist mai que s'hagi federat ningú, no es deuen voler federar, perquè han estat al poder els socialistes. Aquí i allà, a Madrid i a Catalunya. Quina reforma federal hi ha hagut? Mai. Com ens l'hem de poder creure que ara hi vol ser?
Sí, però hi ha hagut una tentativa d'estatut que era més avançat, etcètera.
Sí, sí, no, ja sé, l'estatut és de Maragall.
Maragall era clarament un federalista que era totalment diferent.
La situació, però és que se'l van treure de sobre justament per això.
La situació era totalment diferent.
Clar, però se'l van treure de sobre, doctor Castells, a Maragall. Diríem, justament per massa catalanista, perquè era, amb el millor sentit de l'expressió, era un visionari que era capaç d'anar dos o tres passos endavant. Però
sí.
Recordo quan ell parlava, quan va començar a parlar de reformar l'Estatut, un nou Estatut, recordo Miquel Roca, un dels pares de l'Estatut i de la Constitució, que deia, més val no tocar-ho, perquè si ho reformem encara pot anar a la baixa.
Això I ha anat a la baixa.
Clar, això es va aprovar en un moment de tensió, veníem de la dictadura, i més que això, ara no s'aconseguirà, perquè realment van cedir. No era la voluntat de cedir, es van veure pressionats a cedir.
I Jordi Soletura va fer un gran treball a la reforma,
sí, senyor.
A l'elaboració de la Constitució, que ha anat el més junts que era
que
possible.
Bueno, escolti'm, no em pinta un escenari gaire il·lusionador, doctor Castells?
Jo no trato d'il·lusionar, jo trato d'analitzar, sempre, en tot.
Ja, ja. Bueno, llavors, la solució perquè se sacsegi, tu xeic, que no hi ha paraula en castellà, és en anglès i en català, sacsejar, tu xeic, amb Espanya i Catalunya, per on passa? Diríem, perquè això vagi millor.
Passa per la societat. El punt és que si mirem a la història, els canvis es produeixen a la societat, no en les institucions processen i organitzen els canvis de la societat. I quan diem la societat, és essencialment la manera de pensar de les persones. Finalment, no hi ha societat fora de nosaltres. Som persones que conviuen. I aquestes persones, nosaltres, evoluem, decidim, som persones lliures, som persones lliures que som capaços de canviar les coses. Els sistemes institucionals estan fets perquè no canvien. Les societats, el moviment social, les persones estan per canviar. I és un moviment constant a la història del que volem i el que no ens deixen fer.
Molt bé. Per poder canviar necessitem comunicar-nos bé. En aquest moment, perquè la comunicació, vostè sempre diu, és la base del poder. Crea marcs mentals que ens fan entendre les coses en funció de com les comuniquem. No? En aquest moment tenim les xarxes. Però, per exemple, vostè que diu Trump, jo vaig predir, diu vostè, la victòria de Trump. Vaig tenir l'oportunitat, que li deia abans, de ser a Washington aquells dies, amb una gent, vaig amb un seminari d'estratègia electoral, i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb una gent de Mèxic, que vostè coneix, es diuen Botón Rojo, es dediquen a les xarxes, justament a analitzar-les, però també a crear continguts. Havien fet un estudi a Florida i el dia 8, en aquesta casa, que des d'allà el vam connectar, em van predir la victòria de Trump. Per què? Hi havia moltes més persones que anaven als buscadors, a Google, etc., a buscar el nom de Trump, a buscar els temes dels quals parlava, i perquè també havia utilitzat molt bé les xarxes per publicitar-se, amb missatges falsos de vegades, però molt bé. Per tant, era possible que guanyés, més encara perquè en les enquestes per Facebook, 60% de la gent de Florida té Facebook, i en aquell estat, que era el clau, recordo que arribava a 83, es donava la victòria a Trump. I Trump estava fent campanya en els estats, com si diguéssim que estaven vacil·lant entre Clinton i ell mateix. Per tant, el que va fer també és una gran bona utilització de les xarxes, Trump, amb mentides incloses.
Sí, però
a veure, com ho veu vostè?
Primer, hem de recordar que Hillary ha guanyat el vot popular,
sí.
per 2 milions. Doncs és una estratègia molt específica en alguns estats que ha funcionat.
Clar, però ja ha funcionat.
El més important és que les xarxes són decisives. Han estat decisives per la primera vegada amb l'elecció d'Obama, la primera vegada, i han estat decisives en aquest moment. Però perquè un missatge sigui eficaç, no és suficient que circuli, és essencial que la gent, molta gent, sigui capaç de recibir-ho i actuar sobre aquest missatge.
És a dir, de reenviar-lo, és a dir, la gran...
No solament, de...
Interactuar.
De ser d'acord.
Estar d'acord.
D'estar d'acord amb un missatge. Un missatge generalment no canvia la manera de pensar. Totes les recerques que tenim dels mitjans de comunicació és que les persones escolten, llegeixen els mitjans de comunicació per confirmar les seves idees.
Clar, però llavors,
no per aprendre.
No per aprendre. Llavors, esclar, en el Facebook acaben veient aquella gent i aquells mitjans que s'acosten molt al que ja pensen.
Exacte.
És a dir, els hi reasseguren.
Exactament. I doncs, veure milions de persones com tu, dir, podem fer-ho. Aquest és el punt. No és que les xarxes canvien.
Però en els indecisos sí que els fa tombar, no?
Els indecisos que els agradaria que Trump guanyés, però que no es creuen, el fet de veure les xarxes, de sentir les xarxes i l'atenció d'ahir, fa que es decideixen.
Avui, al divan de Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, Manuel Castells, l'home que ha dedicat la seva vida a investigar la relació entre la comunicació i el poder.
Parlem de Facebook i després anirem a Twitter. Facebook ha estat utilitzat per Trump per guanyar, o dit d'una altra manera, li preguntaré, per què va guanyar Trump?
Aquesta
no és una altra qüestió.
No, però una és qüestió molt qüestió. Important, però no és la xarxa. És un rebut...
Un rebuig.
Un rebuig del sistema.
Punt.
Trump... Le Pen i Podemos són expressions del mateix rebuig. Però Podemos és una força molt progressista que pot canviar la societat, però Trump i Le Pen és un rebuig d'un altre sentit. Però és un
aquí
rebuig.
Guanya Espanya, guanya Rajoy, eh? Però guanya Rajoy. O sigui, molt bé, hi ha Podemos, però finalment hi ha més gent que vota Rajoy, eh?
Sí, però el rebuig...
El rebuig, ja ho entenc, el rebuig va allà.
El rebuig va allà.
Molt bé, però el que li demano és com és que el rebuig arriba a guanyar en el cas de Trump.
Perquè la... Hi ha dos explicacions. Ha guanyat en alguns estats...
Clau, sí, sí.
Clau, que han sigut colpejats per la crisi econòmica, la globalització i la deslocalització. Ha guanyat, és molt clar. Els treballadors blancs han votat 80% per Trump. Les dones d'educació
mitjana
blanques han votat 60% per Trump. És una classe treballadora i una classe mitjana-baixa que s'ha sentit amenaçada per la globalització, pels bancs, per la crisi, etc., que són mobilitzat contra el sistema, però més en alguns estats que en altres. I com li dic, l'essencial és que el sistema electoral americà ha privilegiat aquests estats on la crisi ha estat més important i on l'establishment republicà i democràtica, a la vegada, no representat.
Molt bé, fins aquí. Ara me'n vaig als missatges. 38% dels missatges de campanya que la candidatura de Donald Trump va penjar a Facebook eren falsos, s'ha comptabilitzat. En el cas de Hillary Clinton van ser el 20%. Segons un estudi de la Universitat del Sud de Califòrnia, el contingut negatiu viatja més ràpid per les xarxes socials, sí, fins a 2 vegades i mitja més ràpidament que els continguts positius.
Sí, aquesta és la meva universitat.
Vostè això ho sap molt bé.
Sí, ja és diferent la dada, eh?
Sí,
una
sí,
dada és falsos, una altra dada és que
els continguts negatius.
En realitat, la dada és que els continguts negatius tenen 5 vegades més d'impacte que els positius. Hòstia. En els mitjans de comunicació en general i en les xarxes en particular. Vostè sap que en els mitjans les bones notícies no són notícies.
No són notícies, no.
Doncs, ara...
Bueno, si guanya el Barça la Lliga és notícia, si guanya la Champions encara més. Hi ha excepcions.
Bueno, depèn de... Els periquitos no els dissemblen.
Són bones notícies, doctor Castell. Ja ho entenc que som culers aquí. Això contradiu la norma. Si el Barça guanya la Champions, venem més diaris que mai, s'escolten més les ràdios i les teles i veiem els gols. Digui, seriosament, sí.
No, seriosament, la qüestió és que l'utilització de tot mitjà de comunicació inclueix la possibilitat de notícies falses, informacions deformades, etc. A la ràdio també, i a la televisió també, i els diaris també. Se recorda que la campanya per trobar les armes de destrucció massiva a Iraq l'ha començat el New York Times amb un reportatge totalment fals. La qüestió, evidentment, no és el mateix, perquè les xarxes pot hi haver tota mena de persones que produeixin tota mena d'informacions i algunes d'elles, molts d'elles, falses. Què passa en aquest moment? Insisteixo, les informacions falses o verdaderes són eficaços solament perquè la gent està disposada a rebre'ls. No simplement, no canvien d'opinió, reforcen l'opinió.
I està disposada a rebre'ls per allò que em deia abans, perquè estan com maltractats pel sistema.
Exactament. I Hillary ha perdut per una raó molt senzilla, perquè és el supersistema, el superestablishment. Sanders hagués guanyat a Trump.
Ah, però llavors allà deien, quan era Washington, ni el seu propi partit, el Partit Demòcrata, no estava preparat per tenir algú tan revolucionari com Sanders.
Evidentment, perquè aquest és el sistema. Doncs no és que la població americana sigui en aquest moment d'extrema dreta. No, la majoria ha votat per Hillary i Sanders hagués guanyat. Perquè Hillary ha perdut perquè els joves progressistes no han votat Hillary perquè no podien, no tenien estómac per votar Hillary. Però i aquests joves havien votat Sanders contra Hillary. Aquest és el punt.
Vaig a dues idees més, que vostè ha de marxar d'aquí 10 minuts. El fet que una informació sigui molt compartida, parlo de les xarxes, fa creure que és una informació real. Això és veritat? Llavors, Twitter té aquesta mena de comptes bot, que són comptes de Twitter controlats per programes informàtics per interaccionar, difondre i multiplicar continguts i seguidors durant les 24 hores del dia com si fossin un humà. És possible perquè Twitter té el programari obert, és públic, i qualsevol, amb uns coneixements previs, té accés al seu funcionament. Per tant, no ens hauríem de creure Twitter quan té tants i tants milers de retuits? Què li sembla?
Els retuits... aquí hi ha un problema real i un problema no real. Els retuits és una manera fàcil de les persones que estan d'acord més o menys amb alguna afirmació, difondre la informació. Doncs aquest és simplement un fenomen de...
Això és veritat.
De recolzament d'idees, de propostes que es tenen. El problema real és que en aquest moment hi ha programes, robots, per crear informacions i retuitear-les. Aquest és un problema.
Aquí vaig, que durant la campanya electoral, tenim aquí unes dades, no sé si vostè m'ho pot confirmar, 400.000 vots, és a dir, aquests comptes falsos, van emetre 4 milions de tuits. El 15% de les discussions relacionades amb les eleccions americanes amb Trump provenien d'un compte bot. Per tant, era tot mentida.
Era mentida en alguns casos,
d'origen, aquests...
Sí, però el contingut, en alguns casos era mentida, en altres casos era...
Clar, però que era mentida era que hi hagués aquesta quantitat de persones retuitejant-ho. Això eren màquines.
Per això dic que realment hi ha un problema molt seriós aquí. És la capacitat de transformar els fenòmens de massa en fenòmens activats per robots. Però els robots són programats per persones. Són programats
per partit. Sí, però és una pura manipulació,
sí,
això.
Absolutament.
Em va passar que...
Però no hi ha manera
de parar-ho. L'endemà de les eleccions vaig anar a felicitar aquesta gent de Botón Rojo que havien predit per aquesta casa, per Catalunya Ràdio, la victòria de Trump. Vaig fer una foto, la vaig penjar en el meu compte de Twitter i el senyor de Zaragoza em diu: vols veure com tens 1.000 retuits en 20 minuts? I com que som mexicans jo vaig pensar, me vacila. I vaig dir, pues sí, me gustaría. Sí, ara que canvio la bateria, que tot això... Caram, en tenia 933 al cap d'un quart d'hora. I ja era amb tendència a Mèxic i a Monterrey i tots els espais que ell dominava. I vaig dir, escolti, miri, pari ja. Vol dir que tot allò, o sigui, aquells retuits que jo mai... És mentida.
No tots són mentida, però hi ha un fenomen d'amplificació molt important i té tota la raó la qüestió dels bots a la difusió de missatges de tota mena, polítics i altres, és un fenomen nou, un fenomen que està canviant l'expressió d'opinions de massa.
Avui, al divan de Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, Manuel Castells, l'home que ha dedicat la seva vida a investigar la relació entre la comunicació i el poder.
Segons l'organisme nord-americà que vostè deu conèixer molt bé, Pew Research, sí, que informa de les tendències i les actituds que afecten els Estats Units, el 44% dels nord-americans s'informen per Facebook.
Clar. Espanya també.
Espanya també.
A partir d'una certa edat, menys de 40 anys.
Què hem de fer amb les xarxes? Doctor Castells, ara jo surto aquí de parlar amb vostè, ja no sé si...
Els mitjans estan sent desintermediats.
Sí, sí, la gent es comunica directament, però els mitjans, si apareix per als mitjans clàssics, habitualment li atorguen com un plus, no? Diríem, a una informació. Estan al mig.
Els mitjans tenen una sola possibilitat de sobreviure, és la credibilitat professional. Però hi ha mitjans a Espanya que no són creïbles, realment políticament i en doncs, la possibilitat d'articular, que jo crec que és realment la solució, les xarxes que són l'expressió directa de la societat, amb les coses bones i les dolentes, amb els mitjans, passa per la credibilitat professional de periodistes i d'organitzacions que respecten els periodistes professionals, perquè vostès tenen, com els acadèmics ens suposa que tenim la capacitat d'analitzar independentment, els periodistes professionals es suposa que tenen la capacitat d'una distància en relació amb les informacions i de fer un servei al públic i no solament a l'empresa.
Això, escolti, surto d'aquí ara ja una mica més optimista, però en el moment en què la post-veritat, no? Això que el diccionari Oxford de la llengua anglesa l'ha acabat agafant com el terme de l'any. És a dir, aquelles mentides amb feeling arriben molt més a la població, això seria la post-veritat, no? Que la veritat. O sigui, és com si haguessis...
Però sempre ha sigut. Aquest és el cas segur. La qüestió és que les xarxes amplifiquen extraordinàriament el fenomen. Però sempre...
Però abans es reclamava que els polítics diguessin veritat. Ara, el senyor Rajoy, 10 dies abans de les eleccions de juny, l'altre dia vaig posar el tall al Catalunya Vespre, prometia abaixar els impostos. Ara, fa 3 o 4 setmanes, doncs ja els està pujant. Ei, ni ens en recordem que va prometre abaixar-los, perquè ja sabem que, de fet, no s'abaixaran.
Per què creu que el 20% solament dels ciutadans del món on alguna confiança en els seus governs? El 80% no confien dels governs, dels parlaments, dels polítics, etc. Perquè la política actual està basada en mentides. I com que tots el fan, si ha, alguns polítics, quan hi ha un problema de transformació política de la societat, qui ve de la societat, comencen a canviar. Però essencialment La política està basada en mentides i manipulació mediàtica.
Molt bé, i vostè diu, els mitjans i els periodistes només sobreviurem si tenim credibilitat. Estem a l'altra punta.
Sí, però al mateix temps, si tenen, per tenir credibilitat, en alguns casos, no dic a Catalunya Ràdio, hauran de poden enfrontar-se a l'empresa. És a dir, els periodistes, jo crec que jo soc sempre un recolzament total als periodistes perquè són personatges centrals i al mateix temps dramàtics, perquè sempre està en que els despiden o traicionen la seva deontologia professional.
És com si vostè hagués escrit moltes biografies nostres. Doctor Castells, un plaer parlar amb vostè. Moltes gràcies
per
baixar de l'avió, flash com aquell qui diu, i venir cap a Catalunya Ràdio i ajudar-nos avui a posar els nostres temps, la nostra societat, els polítics, la gent, les institucions i els mitjans i les xarxes avui al divan. Gràcies de debò.
Gràcies a vostè.
I l'enhorabona perquè per la feina que fa, la feina que ha fet. Ara tinc aquí el llibre aquest, Comunicació i Poder, que va editar la UOC, la premsa de la UOC, i tantes preguntes que et fas, trobes moltes respostes que et generen més preguntes.
Gràcies. És l'expressió del meu respecte al periodisme professional, que jo dic que és molt important.
Gràcies de debò.
Guió de Marisa Gil. Producció de Dolor Joanola. So de Manel Bernat, amb el suport de la veu de Joan Anton Ramoneda, el vídeo de Josep Maria Sánchez i direcció i presentació de Sílvia Coppolo. Si voleu recuperar la conversa al divan amb Manuel Castells, aneu a la pàgina web de Catalunya Ràdio, www.catradio.cat.